sí, una pizza.
Cuina autèntica italiana. A part de la carta de pizzas, també pots demanar una selecció d'entrants, carns i una extensa varietat en pasta. Pizza Pazza és servei a domicili de dijous a diumenge de 7 a 11 de la nit. Aprofita la promoció. Per cada pizza, un refresc de regal. Truca o envia WhatsApp al 972-77-03-27. Queda't a casa com si sopessis al Pizza Pazza.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts, salutacions ben cordials de qui us parla, Abel Font. Engeguem un nou resum setmanal, engeguem un nou Veus amb les notícies que han sonat al llarg d'aquesta setmana per aquesta emissora. Dilluns, 20 d'abril, obríem informatiu destacant com l'Ajuntament valorava la feina de serveis sanitaris locals i la gestió de serveis municipals com les àrees de turisme, cultura o serveis socials. Apuntàvem en aquest primer bloc de la setmana que s'ha d'activar un dispositiu de millora de la imatge del poble amb adequació dels carrers i eliminació de males herbes. La veu que sonava en aquesta notícia era la de l'alcalde Víctor Puga.
Les dades actualitzades són 242 infectats fins al dia d'avui, en tot aquest episodi, ja de 5 setmanes. D'aquests, doncs, més de 80 altes i lamentem 15 defuncions. Per tant, quan diem sota control, òbviament estem dient que tenim confiança en els nostres professionals sanitaris, que estan fent una bona feina i que estan preparats per atendre una situació encara més greu, que estem convençuts, o en tot cas esperem que no s'acabi produint, però en qualsevol cas aquesta tasca de coordinació està feta i per tant el nostre agraïment per treballar per la nostra salut i pel nostre benestar en aquests moments tan, tan complicats. Els serveis socials aquests dies, com hem anat explicant, doncs, treballen a un ritme frenètic. La crisi, doncs, està fent estralls en moltes famílies de l'Escala, és evident. Fins ara teníem 96 famílies avaluades en les que donàvem aliments de primera necessitat. Actualment, doncs, s'acosta a la xifra dels 140, per tant s'ha incrementat un 50%, i aquí, doncs, això requereix un esforç extra que supleix, a banda de la voluntat que tenen els nostres professionals dels serveis socials, doncs, també amb l'ajuda de diferents voluntaris de Protecció Civil, que estan prestant un bon servei a aquestes famílies, a aquestes persones que estan en una especial situació de vulnerabilitat. Hem comprat producte fresc, s'ha anat repartint durant aquesta darrera setmana, s'han incrementat molt les quantitats, òbviament, perquè la situació, doncs, ho requereix. A banda d'aquesta feina de primera necessitat d'aliments, doncs, també hi ha una feina de control de les persones que estan a casa, com hem anat dient també, que tenen un grau de dependència, que tenen cuidadors al seu càrrec, que estan en una situació de risc ja avaluat i per tant requereixen aquest seguiment telefònic per detectar qualsevol incidència, i a més, en coordinació del Consell Comarcal, a totes les persones que tenen més de 70 anys, a partir d'aquests dies també se'ls està trucant i se'ls està demanant quina és la seva situació, si es necessiten algun tipus d'ajuda, de prestació, algun tipus de servei, doncs, que puguem donar des de l'Ajuntament i també des del Consell Comarcal. L'àrea de turisme, ho hem anat explicant també les darreres setmanes, té l'encomana d'avaluar la situació, d'estar molt atent de què succeeix el sector, de parlar amb totes les activitats, amb tots els establiments, amb tots els empresaris, anar fent balanç de la situació i sobretot treballant per la postcrisi d'acord amb el territori, llançant un missatge comú, aprofitant les marques que tenim, que són un potencial i un actiu que hem de saber aprofitar en aquests moments, tenint en compte que probablement les fronteres no acabin de relaxar, doncs, aquest tancament que tenim a dia d'avui. Ens haurem de refiar molt del turisme de proximitat, segurament el de la segona residència, i per tant hem d'oferir un missatge, doncs, molt atractiu perquè tot aquest entorn, doncs, vegi l'Escala com la seva destinació turística aquest estiu, si finalment, doncs, el turista estranger, doncs, no acaba d'arribar, si més no, amb les quantitats, amb els percentatges que hem estat habitualment rebent els darrers anys. L'àrea de cultura, doncs, també treballa en la gestió, la reprogramació de diferents activitats, veient com a partir del moment que tornem a la normalitat, com podem encaixar en el calendari algunes activitats que s'han suspès ara, d'altres doncs, com es reorienten, i treballant també perquè la cultura no decaigui en aquests dies i el consum a casa sigui possible a partir de les iniciatives de la biblioteca i de la mateixa àrea de cultura que està proposant aquests dies a través del butlletí. Arranjar els enjardinaments per arrencar herbes, per desbrossar, tot això, doncs, òbviament, aquests dies estem a la plena primavera, doncs, rebroten totes les plantes i hem desatès perquè teníem un confinament doncs, estricte i perquè també hem volgut predicar amb aquest exemple, intentar posar menys persones al carrer i assumir menys riscos, però, òbviament, doncs, la situació, si es relaxa, doncs, ni que sigui poc aquest confinament, aquesta setmana ja la construcció i d'altres activitats essencials estan treballant, doncs, també algun servei haurem de posar en marxa per tenir la població doncs, en bones condicions per quan tot això doncs, torni a la normalitat, ni que sigui de forma escalonada i a poc, de forma progressiva, doncs, puguem tenir una situació doncs, des d'aquest punt de vista d'ordre i de neteja del municipi en bones condicions. Vist això, atesa la situació, també la maquinària de l'Ajuntament perquè fa les reunions dels òrgans de govern, el ple, les juntes de govern, els consells de govern, s'han anat doncs, fent aquests dies. La setmana passada vam fer una junta de portaveus amb un resultat, jo crec que excel·lent, amb una bona voluntat per part de tots. Jo crec que no és moment de posar-nos medalles, és moment de treballar plegats, de fer front comú a un objectiu, a un risc i a una qüestió doncs, que ens preocupa tots per igual, que és aquesta emergència sanitària i aquesta emergència socioeconòmica que porta associada. Per tant, primer de tot, garantir la salut. Els nostres professionals tenen tota la nostra confiança i els estem enormement agraïts per la feina que fan. A tots els voluntaris exactament igual, a Protecció Civil, a les mascaretes solidàries, a tota la resta de persones, entitats que ens han fet alguna donació, que aquests dies també hem anat explicant als mitjans també el nostre més sincer agraïment. I l'Ajuntament, doncs, a marge de gestionar aquesta crisi, doncs, com dèiem, també ha de posar el foco, ha de posar la mirada més enllà, a la postcrisi, i aquí hem dos elements fonamentals. Seguir garantint aquests mínims, podríem dir quasi que vitals, per persones i famílies que estan en situació de vulnerabilitat i que l'Ajuntament haurà de fer un esforç per atendre aquestes necessitats, i un pla de xoc pel teixit productiu, pel sector econòmic local, pel comerç, per la restauració, per la resta d'activitats, que també caldrà ajudar-los, en coordinació doncs, amb tota la resta d'administracions i amb tota la resta doncs, de convocatòries d'ajuts que s'iran produint, que es van produint ja, que esperem que es vagin produint en el futur. La situació serà complicada, però no es pot dubtar que l'Ajuntament, doncs, amb totes les seves forces i amb la mesura de les seves possibilitats, doncs, estarà a l'alçada del moment i estarà doncs, al costat de la població en aquests moments tan complicats.
El segon volum del còmic del drac català neix des del confinament. El seu autor, l'escalent Carles Roman, ha engegat una campanya de micromecenatge per poder finançar la publicació. En poques hores ja ha assolit la meitat dels diners que necessita, uns 1.900 euros. Escoltàvem així Carles Roman.
I ara ha arribat el moment d'imprimir-ho o de publicar-lo. I, esclar, em trobo que no hi ha ni Saló del Còmic, ni Sant Jordi, ni altres fires del RAM, i la cosa és complicada. Per tant, he decidit fer aquest Verkami, aquesta campanya de micromecenatge, per ajudar-me a pagar doncs, la impressió, que també és un gasto important. I, bueno, una part de la impressió, no tota. Els packs que rebreu, doncs, depenent de l'aportació, poden ser el còmic, no? Després s'inclouen també uns punts de llibre, hi ha unes làmines que he fet expressament per aquest segon volum de regal, després hi ha dibuixos originals que també faré expressament i dedicats si cal, i tota una sèrie de coses. Per exemple, també hi ha un pack on s'inclou el primer volum per si no el teniu, i un pack que hi ha per a la gent més altruista que vulgui regalar-lo, diferents exemplars, són 5 exemplars que combinen el primer i el segon número o només el segon número. Llavors que hi ha una oferta bastant variada de diferents tipus d'aportacions. Tot de coses que fan que el còmic i els personatges vagin creixent, no? I que vagin doncs, mantenint l'interès i el suspense i que sigui divertit i tingui una bona acció i que enganxi tothom i que ens ho passem la mar de bé llegint-ho. Aquest és l'objectiu, bàsicament.
Hem començat a recuperar notícies d'àmbit esportiu. No per cap competició, ans al contrari, la suspensió de les competicions. Dèiem dilluns, la Federació Catalana de Bàsquet ha decidit que les lligues de base queden suspeses a causa del coronavirus. El que de moment seguiran són les competicions dels equips sèniors i dels sots 25. No es podrà fer definitivament la presentació dels equips del curs 2019-2020 que el Club Bàsquet L'Escala tenia encara pendent. Vam escoltar les veus del coordinador del bàsquet base, Pau Esponellà. Vam escoltar les veus de dues jugadores del cadet femení, la Lola Graboleda i la Núria Mitjana, i vam escoltar també a l'entrenador Goran Minic.
De moment competició està totalment suspesa. Una llàstima pel cadet femení, sobretot, que estava fent una temporada genial i podia guanyar la Lliga, però també per la resta d'equips, evidentment, des dels més petits, que han vist una miqueta tallada la progressió tan bona que estaven tinguent els equips del bàsquet base, i els equips sèniors també. Llavors hem hagut de suspendre ja, degut a tot això, el campus de Setmana Santa. Esperem, però, que el campus d'estiu que tenim en vista de fer la segona edició aquest any es pugui fer amb normalitat.
Hola, sóc la Lola Graboleda, jugadora del cadet femení del Club Bàsquet L'Escala, i parlant en nom de tot l'equip, estem una mica tristes, ja que ens han cancel·lat la competició i anàvem primeres. Ens faltaven disputar els partits més importants i l'últim partit que vam fer va ser a la pista dels Roses. Encara ens faltava jugar el partit contra el Fornells, nosaltres havíem d'anar al seu pavelló, i també seria un partit igualat, ja que quan elles van venir aquí se'ns van posar una mica per sobre del marcador, però al final van poder remuntar. I també ens faltava que el Vatrona Palamós vingués aquí a casa. Sabem que és qüestió de salut, tot això d'estar confinats a casa, però no per això estem menys tristes.
Es va quedar tot molt a l'aire, no sabem què passarà, si ens donaran la competició com a guanyada, la deixaran com està, per perduda, no sabem. Ens fa una mica de ràbia, en part, el saber que tot l'esforç que hem fet per quedar primeres i per estar primeres, que estigui una mica per la borda. No és gaire guai, no és gaire satisfactori, però bueno. I el tema de jugar, no, d'enjugar o de no jugar a bàsquet durant el confinament, doncs mira, me distric amb altres coses, intento fer esport per no perdre la condició física i tot, i el meu pare m'ha instal·lat una canasta al pati i vaig fent alguns tiros per no perdre... No sé bé, perquè al final no sé ni com botar una pilota, saps? I ja està. Espero que tot estigueu bé. Una abraçada.
L'únic que sabem és això, que les categories base sí que no hi ha més lliga. I el comunicat de la federació ens diu que aquelles que hi hagin ascensos i descensos, que és el nostre cas, de moment no suspenen, sinó que intentaràs. I és l'únic que sabem. Nosaltres estem pendents de que ens diguin el que hem de fer i, bueno, i en funció d'això doncs, sabrem si també hem acabat o si ens ubicaran en un altre calendari.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 21 d'abril, una de les principals preocupacions pel coronavirus són les residències per a la gent gran. Fins ara, la residència als Pins de l'Escala no s'ha vist massa afectada, amb tan sols dos casos positius en les últimes setmanes. Les mesures per evitar el contagi s'han extremat. Es fan testos tant als residents com als treballadors. I escoltàvem el director de la residència, Luis Amo.
La situación actual, la verdad es que es bastante estable, estamos bastante dentro de la preocupación lógica, estamos en una situación bastante controlada en este momento, no tenemos ningún residente ni tenemos ningún trabajador que tenga síntomas, ha habido dos residentes que han tenido un diagnóstico positivo por coronavirus, con una prueba de PCR. Uno de ellos era una persona que la familia quería trasladar a domicilio y los protocolos de la Generalitat en aquel momento establecían que tenía que ser con una prueba de PCR negativa. Y la otra persona es una persona que tenía ya un deterioro físico y cognitivo importante desde hace tiempo y que, bueno, tuvo algún síntoma parecido al que podía ser una infección por coronavirus y se le realizó la prueba y también salió positiva. Esta persona desgraciadamente falleció y en principio se tomaron todas las medidas que se podían tomar y que están establecidas en todos los protocolos para evitar el contagio de estas dos personas hacia el resto de residentes y hacia el personal que a su vez pueda contagiar al resto de residentes, ¿no? En este momento, insisto, estamos con la residencia sin ningún tipo de síntomas de nadie, ni de residentes ni de trabajadores. Desde el CAP también estamos en estrecha colaboración con el CAP. Desde el CAP se están haciendo pruebas PCR, se han realizado ya pruebas a 5 residentes, aparte de esas 2 personas que dieron positivo, los 5 residentes han dado, el resultado ha sido negativo. Se han empezado a hacer también a trabajadores, se ha hecho PCRs a 5 trabajadores que también han resultado negativos, y entre mañana y pasado en principio se van a realizar otros 17 pruebas a 17 trabajadores que también esperamos que salgan negativos. En principio nadie tiene síntomas y en principio esperamos, insisto, que todas las pruebas salgan negativas. La semana pasada también se realizaron pruebas test rápidos, que desconocemos también cuál es la fiabilidad de estos test, pero desde el CAP se realizaron test rápidos a 43 residentes, todos salieron negativos, y desde la residencia, a través de un proveedor de residencia que nos proporcionó test rápidos también, hemos realizado a todos los trabajadores y en principio todos los trabajadores también han salido negativos. En principio la situación está bastante controlada, pero vamos a ir esperando los test y vamos a ir tomando decisiones en función de los resultados de esas pruebas. Fundamentalmente las medidas que se están tomando desde el principio son medidas de prevención y medidas de actuación de cara a evitar posibles contagios, en la medida que se pueda, dadas las características de la residencia y dados los materiales de que se disponen en cuanto a equipos de protección, etcétera, etcétera, que como yo creo sabe toda la sociedad, pues han sido bastante escasos y poco a poco empiezan a llegar ya con más frecuencia. Pero en ese sentido lo que sí se ha intentado es mantener medidas incluso demasiado exageradas a veces para contener y para evitar que se puedan producir contagios entre los residentes y entre residentes y personal. Ese era el sentido también un poco de la medida de evitar la entrada en la residencia de familiares y de otro tipo de personas, de mantenimiento, etcétera, que podían acceder antes a la residencia y que ahora ya se ha prohibido casi en su totalidad, salvo para emergencias, se ha prohibido el acceso al centro. También en ese sentido, de medidas de protección y de medidas de prevención, la semana pasada la residencia contrató un servicio de desinfección que ha desinfectado todas las instalaciones de la residencia, tanto interiores como exteriores, tanto dormitorios, zonas comunes, almacenes, absolutamente toda la residencia, también con el mismo objetivo, evitar que se pueda producir contagio y evitar que el coronavirus pueda instalarse en alguna de las superficies de la residencia, ¿no? Eso ya se terminó la semana pasada y en principio la residencia ya está desinfectada. En principio en este momento los residentes están confinados en las zonas comunes, siguiendo también recomendaciones de los protocolos de la Generalitat y del Ministerio de Sanidad. Se están utilizando poco, las actividades grupales se dejaron de hacer hace ya tiempo para evitar contagios entre residentes. Se está realizando algo de actividad en las habitaciones, pero mucho más limitado, evidentemente, que si se hicieran en las zonas comunes, pero en principio los protocolos lo establecen así. En función de cómo vaya variando la situación, en función de los resultados de los test, nos podremos empezar a plantear volver a utilizar, aunque sean días alternos, las zonas comunes, volver a tomar medidas o a suavizar un poco las medidas de contención que estamos intentando tomar para evitar el contagio, pero siempre manteniendo, incluso de una forma exagerada, todas las medidas de prevención, todas las medidas higiénicas y todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar el posible contagio entre residentes y entre personal y residentes. Aparte de eso, lo que queríamos era agradecer a todos los grupos de voluntarios, que ha habido muchos, tanto de La Escala como de los pueblos de alrededor, de Bercaire, de Viladamat, a través del Consejo Comarcal también, de Camallera también nos han llegado cosas. Sobre todo nos ha llegado mucho equipo de protección, que dada la escasez, pues la verdad es que ha sido muy importante y se ha utilizado desde el primer día que llegó por parte de todo el personal, y que yo creo que también ha ayudado mucho a que la infección se pueda controlar, ¿no? También hemos recibido, pues desde pastelerías del pueblo, hemos recibido alimentos, hemos recibido bollería, hemos recibido un montón de cosas. A todo el mundo le agradecemos lo que supone de apoyo, fundamentalmente a la orquesta de la residencia en este momento.
Crònica política, l'informatiu del dimarts. El grup municipal d'En Comú Podem creu que l'Ajuntament ha de reconfigurar el pressupost de 2020, tot preveient la crisi econòmica i social derivada del Covid-19. Així ho explicava el seu portaveu, Albert Pons.
Ha passat un mes i mig des de la declaració del decret d'alarma. Estem veient que el ritme de contagis les dues últimes setmanes s'ha anat desaccelerant i que la xifra de pèrdues humanes cada setmana és menor. Això permet pensar que el pitjor de la crisi sanitària s'ha anat superant i també permet veure que l'escenari que deixa darrere d'ella doncs és molt dramàtica. La comparativa de la xifra d'atur del mes de març del 2020 és molt més negativa que no pas el 2018 o el 2019. I segurament la xifra que tindrem del mes d'abril d'aquest any serà catastrofista. També ja comença a veure's que l'activitat econòmica pot caure fins a un 80% en aquest exercici 2020, i això significa que l'exercici pressupostari que l'Ajuntament de l'Escala havia ideat per enguany doncs s'haurà de reconfigurar. I aquesta reconfiguració és el que des de la nostra agrupació municipal hi estem treballant. Pensem que s'han de complir dos grans objectius. Un, en primer terme, és garantir la cobertura del benestar de les famílies, i dos, intentar incentivar polítiques que permetin una acceleració pel que fa al nostre teixit productiu. Pensem que és possible garantir en els dos propers exercicis pressupostaris una cobertura universal del benestar de les economies domèstiques. Això significa canviar el nostre concepte de serveis socials. Fins ara era de polítiques assistencials, això vol dir d'ajudes directes a determinades despeses, i pensem que això ha quedat obsolet pel tipus de societat que deixarà aquesta crisi i que hem de passar d'aquesta política assistencial a una política de cobertura universal. I a l'espera a la reacció de les administracions estatals i de la Generalitat, pensem que des de l'Ajuntament, en els propers dels exercicis, aquesta política es pot realitzar mercès al sanejament econòmic. Per tant, una primera mesura seria la reconfiguració de l'exercici pressupostari del 2020 per garantir el benestar de les famílies i de les economies domèstiques. I això, en segon terme, hauria de tenir com a conseqüència permetre que el teixit productiu no quedés, diguem-ne, desaccelerat de manera total pel simple fet que l'activitat turística s'hagi rebaixat.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Aquesta setmana han començat els treballs d'enderroc de l'últim cinema de l'Escala, ubicat al carrer de Gràcia. Un enderroc del Cinema Catalunya que serà substituït per un nou bloc amb 10 apartaments. El Cinema Catalunya havia obert les seves portes el mes de juny de 1984 i va haver de tancar perquè no hi havia prou afluència de públic.
Aquesta setmana han començat els treballs d'enderroc del que seria l'edifici que conté el Cinema Catalunya, l'últim cinema que ha estat en funcionament aquí al municipi de l'Escala, un municipi en concret doncs, que havia tingut fins a 5 cinemes al segle passat, 3 funcionant al mateix any, i que aquest, com dèiem, va ser el darrer, el més modern, que es va inaugurar al voltant dels anys 80, va estar en funcionament uns quants anys, no va tindre l'èxit que havien tingut les altres sales de cinema per diferents factors, el turisme, l'auge del vídeo, etc. Va tancar al cap d'uns quants anys, el CERN va intentar rellençar-lo a principis d'aquest segle, i al cap d'uns anys doncs, també va tancar definitivament. La propietat de la parcel·la de l'edifici sempre ha estat privada, i en aquest cas doncs, ara fa pocs mesos ho va adquirir una promotora catalana que està projectant a dia d'avui doncs, la construcció d'un bloc de pisos, en concret amb 10 apartaments. Bé, com dèiem, aquesta setmana han començat els treballs d'enderroc, i pugui passar pel carrer de Gràcia doncs, ja ho podrà contemplar-ho. De fet, la promotora a dia d'avui doncs, només té la llicència d'enderroc donada d'alta, la llicència de construcció en el seu moment per part de l'Ajuntament es va tramitar a costes per estar dintre de la zona de servitud, i en aquest cas doncs, ja s'han rebut els informes favorables d'aquesta administració. Per tant, a dia d'avui doncs, l'Ajuntament està en disposició de poder passar per Junta de Govern Local la llicència, l'aprovació de la llicència, i es farà les properes setmanes. El que sí que comporta, i és important remarcar-ho, aquesta construcció és una cessió de metres quadrats de zona verda, a la zona inferior de la parcel·la que dona en el carrer Vista Alegre, diguéssim, al final del Vista Alegre, on es troba amb les escales que pugen de la Cala a la Creu fins al carrer de Gràcia, i a dia d'avui s'està doncs, treballant amb aquest projecte d'urbanització d'aquesta zona, on es guanyarà moltíssim l'estètica, l'amplitud de vistes des del carrer Vista Alegre entrant cap a aquesta Cala a la Creu, que a dia d'avui doncs, és una de les poques cales de la Costa Brava on manté aquestes barraques de pescadors i les barques tradicionals d'aquesta costa catalana.
També dèiem dimarts que més d'una trentena de comerços ofereixen el seu servei a domicili del client com a mesura de supervivència. El consistori felicita la iniciativa i obre un llistat que recull els contactes de tots ells, un llistat que es va actualitzant periòdicament. Marta Rodeja.
Aquests dies de confinament el comerç de l'Escala no s'està quiet, continua actiu i vol donar servei a tot el municipi i a tota la població. Com ho fan? Doncs donant servei a domicili. Diferents empreses, diferents comerços de l'Escala fan la seva proposta per portar els seus productes a les cases de tots els seus clients. Trobem empreses de tot tipus, des de farmàcies, òptiques, botigues de moda, botigues d'alimentació, supermercats, restaurants i bars també ho fan. Es desplacen en els domicilis dels clients i els ofereixen doncs, els seus productes com han fet habitualment, però aquesta vegada de manera concreta portant-los el que demanen a casa. És un servei que és molt interessant. Felicitem realment el comerç local que estigui actiu, que continuï donant servei, que busqui noves maneres d'arribar al client i que ho faci, doncs, creiem que és una gran iniciativa i demostra molt la qualitat del comerç que tenim a l'Escala. Des de l'àrea de turisme el que hem fet és habilitar un espai dins la nostra pàgina web de visitlescala.com i allà hi ha una llista de tots els comerços doncs, que donen aquest servei. Per tant, si teniu qualsevol dubte, voleu consultar quins són aquests comerços que donen servei, podeu fer la consulta a la nostra pàgina.
Regidora de Turisme i de Promoció Econòmica.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 22 d'abril, si no n'hi havia prou amb el Covid, vam haver d'afegir-hi el temporal. Temporal de llevant que deixa un centenar llarg de litres de pluja a l'Escala. Els efectes principals s'han notat a l'avinguda Francesa Macià i tot el seu entorn, que ha quedat inundat. També a la desembocadura del Riuet, tapada pels embats del llevant. Es preveu que la situació es vagi normalitzant al llarg del dia d'avui. Això ho dèiem dimecres i il·lustràvem la notícia amb la veu de Robert Bosch, regidor de Governació.
Doncs no ens preocupa la situació de l'Ajuntament. Les comptes estan sanejades, hi ha més de 2 milions d'euros de superàvit cada any i un romanent de tresoreria molt sòlid. A nosaltres ens preocupa com sortirem empresaris i autònoms i treballadors d'aquesta situació. I evidentment l'Ajuntament té moltes eines per ajudar a que se'n surtin. La línia d'augmentar la productivitat, nosaltres el que proposem és que hi hagi un augment dels horaris d'obertura de molts sectors comercials, que hi hagi un augment de la superfície d'ocupació de via pública perquè les terrasses puguin donar més distància entre clients i que durant tota aquesta temporada d'estiu hi hagi una bonificació del 100% de les primeres dues hores de zona blava per ajudar a la dinamització comercial. Proposem, evidentment, que aquest any es condoni la taxa d'ocupació de via pública perquè en major part de la temporada no s'haurà utilitzat i la taxa de recollida de residus pel mateix motiu. Per tant, entenem que l'Ajuntament, a part d'aquestes, doncs ha de fer un paquet de mesures que nosaltres anem treballant també, intentar que tots els comerços puguin sortir el més aviat possible d'aquesta situació.
Taurons a la costa escalenca, tonyines i altres espècies de gran format poc habituals dins els ports catalans. Són, segons el biòleg Boris Weizmann, símptomes que alguna cosa està canviant. Amb el Covid ha baixat la pressió pesquera i aquests animals han trobat peix a casa nostra per alimentar-se i aquesta podria ser una de les raons que els hem pogut veure més a prop de la costa del que és habitual. Boris Weizmann.
Tot això són signes d'algo. Tot i que no deixen de ser només que anècdotes pel moment, sí que a nivell mundial s'està fent una recopilació dels investigadors per poder fer treure unes conseqüències de què és el que està passant arrel d'aquesta aturada mundial que està havent-hi en activitat marina. Una de les conseqüències del Covid-19 és que s'ha aturat a nivell mundial l'activitat pesquera. Per què? Perquè la demanda de peix ha caigut en picat. Degut a que s'han aturat, s'han tancat els restaurants i els hotels arreu del món, doncs la demanda de peix ha caigut i la flota pesquera de tot el món s'ha aturat. Això representa una reducció brutal en la pressió pesquera que estem creant nosaltres els humans a nivell mundial, i que és comparable amb el que va passar amb la Primera i Segona Guerra Mundial, quan els vaixells de pesca van haver d'aturar i no van poder sortir a pescar. Això va provocar una recuperació de l'estoc pesquer mundial. L'aturada que està provocant el Covid-19, bueno, evidentment encara no sabem quins efectes tindrà, perquè encara és massa aviat per saber-ho, però que ja està tenint uns efectes directes, això és clar, perquè tant l'activitat extractiva s'ha reduït com el soroll que provoquem nosaltres en el mar també s'ha reduït molt, i tota la nostra presència marina en el mar, clar, el no ser-hi, això permet que els animals marins es puguin moure a llocs on feia molt de temps que no hi anaven. Una cosa està clara, i de que d'aquesta situació anòmala del Covid-19, el medi marí s'està beneficiant a nivell mundial. Pensem que, per exemple, a Espanya, que té la flota pesquera més gran de la Unió Europea, gairebé tota la flota està aturada. Això passa a la Xina, al Japó, a molts altres llocs del món. Clar, això està provocant que els peixos no els estem matant, no els estem traient del mar, i poden anar creixent i es poden anar reproduint. Tot i que l'experiència que tenim en les reserves marines és que per recuperar una població de peixos dura dècades, aquí a Medes hem pogut veure que han trigat 30 anys en recuperar-se les poblacions de mero, les poblacions d'altres peixos pesquers, clar, ara encara és molt d'hora per saber quins efectes tindran reals i duraders. El que sí que sembla que pugui passar és que els objectius que té establerts la ONU com a objectius de desenvolupament, el número 14 d'aquests objectius és la conservació del medi marí i dels recursos pesquers. Pues aquesta aturada va en aquesta direcció. O sigui, s'havia plantejat que en el 2030 es pogués recuperar el fons marí si actuàvem decididament. Aquesta entrada abrupta del Covid-19 ens ha obligat a actuar decididament envers a la conservació del medi.
Veus el resum informatiu de la setmana.
La distribució de mascaretes a les farmàcies es va normalitzant després d'un inici de setmana caòtic pels problemes amb el sistema informàtic. Es poden recollir amb la targeta sanitària i es prioritza col·lectius vulnerables i aquells que han reprès l'activitat laboral fora de casa. Ho dèiem a l'informatiu de dimecres i escoltàvem a dos farmacèutics, el Lluís Cendra, de la farmàcia de l'Avinguda Ave Maria, i Anna Solés, de la farmàcia de l'Avinguda Girona.
El dilluns, que va ser el primer dia, com ja s'esperava, hi va haver molt de col·lapse a tot el sistema informàtic, ja que totes les farmàcies de tot Catalunya treballem amb el mateix sistema informàtic, i al haver-hi molta afluència de gent a buscar les mascaretes, se'ns va col·lapsar durant tot el dia i no ens va funcionar ni per donar les mascaretes ni per dispensar la medicació a la gent. Per això demanem que la gent vingui a poc a buscar-les i tingui una miqueta de paciència.
Pel que fa al desenvolupament del repartiment de les mascaretes de la Generalitat, cal destacar que ahir va ser una jornada una mica caòtica, degut a que el sistema informàtic en el qual ens apoyem les farmàcies de Catalunya no va suportar la gran demanda de mascaretes, degut a que tothom va venir molta gent. En el dia d'avui hem millorat molt la situació, és a dir, pràcticament podríem parlar de normalitat. En principi, després, a partir de demà, esperem que la setmana es desenvolupi com amb normalitat absoluta i ja a partir de més endavant no preveiem que hi hagi cap problema a destacar.
Demanem, sisplau, que vingui aquesta primera setmana, sobretot sobre la gent que realment la necessiti, perquè ha de sortir i ha d'anar a treballar, o sigui molt urgent, ja que només tenim 450 mascaretes per repartir durant tota la setmana. Això vol dir que no en tenim per tota la població i molta gent fins la setmana que ve no en podrà tenir una.
Canal 10 Empordà ha rebut una donació d'una cinquantena de màscares de l'empresa Mango. Forma part del gruix que l'empresa tèxtil ha lliurat a les televisions locals públiques de Catalunya. Miquel Pagès, director de Canal 10 Empordà.
Pues aquest projecte nosaltres l'hem fet tenint en compte que estem intentant ajudar en la mesura de les nostres possibilitats no només a centres hospitalaris, que ja ho van fer a través de la donació de 2 milions de mascaretes a través del Ministeri de Salut, sinó que també hem pensat en col·lectius que també puguin veure's afectats per seguir amb normalitat la seva feina dintre de l'adversitat, i en aquest cas doncs, tot el que és premsa, hem tingut contactes amb molts grups i amb molts mitjans per dir-los que desinteressadament, si volien, els hi fèiem arribar mascaretes perquè poguessin dur a terme la seva feina amb les màximes garanties. És per això que heu sabut de la iniciativa i que, pues, encantats de la vida d'ajudar amb el que puguem. El centre logístic de Lliçà està funcionant en una proporció molt menor, però heu de pensar que tot el que és l'e-commerce continua funcionant amb normalitat, estem garantint serveis, entregues a tots els països del món, i en aquest sentit, pues, la vida continua. Nosaltres seguim treballant des de la part d'e-commerce, com dic, pues, cobrint una feina que no s'ha aturat, i ara ja estem pensant una miqueta en modo de reobertures, que és el que de botigues físiques, que és el que ens manté amb aquesta il·lusió i amb ganes ja d'anar recuperant la relació amb els nostres clients a les nostres botigues, que és una miqueta el que més trobem en falta, no?
Des de Canal 10 Empordà estem molt agraïts d'aquesta donació de mascaretes. Ha estat una caixa de 50, unes mascaretes que ara mateix no podrem fer servir perquè tot el personal de televisió i de ràdio doncs estem treballant des de casa. Però de ben segur, d'aquí unes setmanes, quan torni una miqueta a la normalitat, ens seran molt útils per tirar endavant la nostra feina. Segurament ens tocarà també comprar-ne moltes més perquè mentre duri aquest episodi, per anar evitant contagis a la feina on serem, doncs haurem d'anar amb mascaretes i guants. Contents doncs de que hi hagi empreses com Mango que estiguin sensibilitzades i que ens ajudin a tirar endavant la nostra feina, a fer-la una mica més portable.
El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ha dit públicament que dona per acabades les competicions a tot el futbol territorial, és a dir, de la categoria de primera catalana a avall, també el futbol base. Soteres preveu plantejar un referèndum als clubs per decidir com s'acaba la temporada. Escoltàvem com ho deia el president de la federació i escoltàvem la reacció també del president del Futbol Club L'Escala, Miquel Bosch.
A Catalunya encara no ho hem decidit. A Catalunya el que sí que està clar és que, si no hi ha res de nou, jo plantejaré a la meva junta directiva de dijous l'opinió de tots els meus directius per saber si exactament, doncs jo crec que hem de donar per cancel·lada la competició. A partir d'aquí, després, es buscarà la fórmula a Catalunya que sigui bona i adient pel futbol català. Jo entenc que una de les fórmules és posar sobre la taula les opcions que hi hagi, que no les feu llibre, encara no les sé totalment totes, i portar-les a referèndum a tots els clubs catalans, i que ells decideixin com ho volen fer, perquè nosaltres tenim la manera de fer-ho a través del nostre internet.
Nosaltres treballem amb la possibilitat de que no hagin de tornar a jugar. Econòmicament, doncs, sembla que el club tindrà cobert la solució per aquest any, i en principi, si no hi ha cap sorpresa a l'última hora, creiem que es podrà donar per acabada. Evidentment, m'estic adelantant en els aconteixements, que això el president de la Federació Catalana de Futbol ens ho acabarà dient en les properes setmanes, però com que el confinament de moment ja el tenim fins al dia 9 de maig, si no m'equivoco, evidentment si a partir d'aquí hem de començar a entrenar, doncs ens veiem pràcticament impossible que es pugui jugar la temporada. Aquesta és la nostra idea. En tot cas, el club està en bona situació, per tant hem de poder dissenyar la temporada de l'any que ve amb totes les garanties i poder fer un altre any bo amb totes les categories i treure'ns com a gust de boca que tenim d'aquesta temporada segurament inacabada.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi. Dèiem que l'Ajuntament de l'Escala no prohibirà les obres durant l'estiu, com es feia fins ara. És una mesura que vol potenciar l'activitat econòmica durant els propers mesos. Es demanarà, això sí, la màxima prudència per poder-ho compaginar amb el turisme. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Atenent a la situació actual i a la incertesa que genera de cara als propers mesos, i amb l'objectiu també d'intentar, en la mesura que sigui possible, doncs, dinamitzar l'economia local i, en tot cas, doncs, no perjudicar, no posar més pals a les rodes a les empreses i a la possible destrucció de llocs de treball que aquesta situació generarà de cara al futur, doncs aquest any hem decidit suspendre aquesta tramitació inicial, que després de l'aprovació inicial que vam fer, doncs suspendre-la i en tot cas doncs, no aplicar aquesta normativa, aquesta ordenança que regula les obres aquest estiu. Ho anunciem ara amb un cert marge per a les empreses per tal que puguin planificar que aquest any doncs, es podran fer obres sempre que els estaments més superiors i la normativa superior ho permeti. Aquest dia d'avui doncs, és totalment incert, però des de l'Ajuntament volem manifestar aquesta voluntat de poder deixar fer obres aquest estiu. Segurament doncs, que s'hauran de condicionar, a dia d'avui encara no està treballat, però tenim la idea doncs, que s'haurà d'estudiar cas a cas, s'haurà de condicionar segurament amb horaris, amb franges horàries per poder fer servir maquinària que fa fressa, per al tema de la càrrega i descàrrega de materials. D'això ho parlarem en les properes setmanes, es concretarà de cares a l'estiu i en tot cas doncs, demanar comprensió també a la possible activitat turística que hi pugui haver-hi aquest estiu, que s'haurà de compaginar amb l'activitat també econòmica doncs, que en altres èpoques, en altres temporades doncs, no s'ha produït.
El portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de l'Escala, Robert Bosch, es mostra preocupat per la situació econòmica que quedarà després de la crisi sanitària del coronavirus. Des del seu partit, demana que l'Ajuntament faci una aposta forta per ajudar empresaris i treballadors. Robert Bosch. La policia local de l'Escala ha seguit fent controls rutinaris identificant vehicles en les entrades i en les rodones per evitar que s'ocupin les segones residències. Les sancions als cotxes han baixat lleugerament respecte a la Setmana Santa, que tot i el confinament es van multar diverses persones. Robert Figueres, regidor de Governació.
Per seguir fent una mica de valoració de com continua aquest confinament, que anem seguint aquí l'Escala des de l'Ajuntament, des de la policia local, explicar que un cop ja ha passat la Setmana Santa, que va ser una mica la setmana forta, amb controls i vigilància, nosaltres des de l'Ajuntament, des de la policia, no hem abaixat la guàrdia, i ara que hem tornat una mica més a la normalitat, un cop hem passat aquesta Setmana Santa, des del nostre cos de policia continuem fent aquests controls rutinaris i continuem identificant vehicles amb rotondes, amb accessos, amb entrades a la població. Destacar que s'han aixecat també algunes sancions, no tantes com la setmana de Setmana Santa, i també destacar que la gent de l'Escala està complint bastant aquest confinament, perquè tot i algunes d'aquestes sancions, algun irresponsable que a vegades no compleix aquest confinament, la majoria de gent del poble va seguint les normes, les pautes que posa el govern de l'Estat. També explicar que des del grup de voluntaris de protecció civil de l'Escala, la setmana passada vam fer una reunió amb representants del grup, l'alcalde i jo mateix, per fer una mica de valoració també d'aquesta ajuda que, i tan important que protecció civil ens fa en el poble de l'Escala, aquest grup de voluntaris. Abans de tot, i d'explicar una mica la feina que fan i les dades des de l'Ajuntament, i jo crec que des de tota la població també agrair aquesta gran feina que fan el grup de protecció civil. Ens explicava el seu president, en Joan Costa, que des del primer dia que va haver-hi aquest confinament ja es van posar a treballar, ajudant, si feia falta, amb controls a la policia local de l'Escala, però també fent una feina molt important que era amb la distribució d'aliments, amb el repartir les targetes de beca menjador, amb repartir les mascaretes solidàries, etc. Aquests membres que tenim de Protecció Civil de l'Escala, que tant durant l'any col·laboren amb actes i festes i estan sempre al servei de la població i de l'Ajuntament de l'Escala, doncs en aquest confinament han pogut ser de molta utilitat i han fet una gran ajuda i continuen actualment fent aquesta ajuda. També, seguint una mica amb la línia que explicava de Protecció Civil, també els bombers voluntaris de l'Escala també estan activats, igual que Protecció Civil, i durant aquest confinament han estat activats aquí al parc i per ajudar amb tot el que fes falta. I una de les tasques importants que han fet també ha sigut repartir mascaretes que la Generalitat donava per totes les residències de gent gran de la zona, i els anaven repartint, i com no també han repartit mascaretes a la nostra residència aquí a l'Escala, la que tenim de la Residència Els Pins.
Veus el resum informatiu de la setmana.
I si dijous vam parlar de policia local, divendres vam tornar-ho a fer, després que s'hagin confirmat 6 positius en la plantilla de la policia local. 6 dels 32 agents donen positiu al test serològic a què han estat sotmesos. Els 6 afectats, asimptomàtics, això sí, han estat aïllats a casa seva i el cos reestructura els torns de treball per poder cobrir el servei amb garanties. Ho explicava Víctor Puga en el resum setmanal que vam incloure a l'informatiu d'ahir divendres. Parlava de la policia local, però també parlava de com fer front o com s'haurà d'adaptar el pressupost municipal a aquesta crisi.
La policia local ha estat sotmesa aquesta setmana a un test serològic, són 32 agents, tots se l'han fet en el centre d'atenció primària i hem tingut la notícia, malauradament, que 6 dels nostres agents tenen el Covid-19, per tant aquest test serològic detecta doncs, que estan en aquests moments passant la malaltia i això sens dubte és una mala notícia. Per contra, doncs, la cara positiva, podríem dir, és que són agents, són persones que no tenen símptomes, són asimptomàtics, que es troben en perfectes condicions i, per tant, des d'aquí, doncs, el nostre escalf, la nostra policia local, tota la plantilla i, més concretament, aquests 6 agents, que de moment, doncs, òbviament, s'han apartat del servei i que els hi desitgem doncs, una recuperació ràpida i que es puguin integrar novament a la plantilla, això serà una molt bona senyal. El nostre inspector, els nostres comandaments han reorganitzat els torns i també els serveis i amb la resta de la plantilla doncs, tenim una musculatura suficient per atendre doncs, qualsevol situació d'emergència, per garantir l'ordre de la seguretat i també per fer complir el control del confinament en aquest període encara d'estat d'alarma. El que sí que sabem a dia d'avui és que els ingressos de l'Ajuntament, sobretot en aquest segon semestre, tindran una davallada importantíssima i que això ens obligarà a ajustar molt i molt la despesa d'aquí a final d'any. El pressupost que vam aprovar pel 2019, que és un pressupost que teníem doncs, molt bo per intentar doncs, seguir generant activitat econòmica i també doncs, intentar garantir l'estat del benestar en sentit ampli, doncs rep una patacada espectacular i a dia d'avui doncs, encara estem avaluant quina situació doncs, ens trobarem ben aviat a partir de les properes setmanes i com podrem gestionar-ho. Si tenim una davallada molt important d'ingressos, òbviament això haurà d'anar acompanyat d'una retallada pel que fa a la despesa i és veure com això es pot gestionar des del punt de vista social, doncs, garantir doncs, aquelles persones i famílies que estan en una situació més vulnerable, garantir aquests mínims com són els aliments, com són ajuts doncs, directes per sufragar algun altre tipus de cost absolutament doncs, necessari per mantenir les condicions de vida dignes de cada família i la vessant més econòmica, com dèiem, vinculada sobretot al turisme, doncs, aquesta preocupació i veure com l'Ajuntament en aquests moments es pot posar al capdavant per ajudar, per entomar la situació, per fer de dic de contenció i per intentar doncs, minimitzar, pal·liar a la mesura de les nostres possibilitats els efectes econòmics que tenen també això per molts petits empresaris locals i per tant tot això doncs, es dueix també en una situació molt preocupant pels molts treballadors que si la situació no millora doncs, no serien contractats i per tant tot això doncs, és una situació de difícil de gestionar.
El consistori escalenc té la sort de tenir unes arques molt sanejades amb un deute pràcticament inexistent i un romanent de tresoreria acumulat pel tancament amb superàvit en els últims exercicis pressupostaris. Puga lamenta, però, que el consistori no pugui disposar lliurement d'aquest romanent sotmès a normativa estatal i europea que així ho impedeix.
Aquest romanent, aquest estalvi que hem generat, està sotmès a unes regles que s'escapen, doncs, diguéssim, a la competència municipal, regles que fixa el govern de l'Estat d'acord amb la normativa europea i aquí doncs, a dia d'avui no tenim certesa doncs, que puguem disposar, com dèiem, d'aquest estalvi que hem generat. La situació econòmica de l'Ajuntament és francament molt bona, pràcticament d'endeutament, veníem doncs, de percentatges altíssims i tenim aquest estalvi. Si aquest estalvi el podem disposar per pal·liar, existeixo des del punt de vista social i també econòmic, doncs la situació a l'escala doncs serà una gran notícia i per tant en aquest ple el que demanarem i jo entenc que el conjunt dels regidors s'hi sumarà doncs, aquesta petició és que el govern de l'Estat relaxi tota aquesta normativa que ens encorseta, que no ens deixa disposar d'aquest romanent, d'aquest estalvi que hem anat generant. Si això és així, si es flexibilitzen aquestes normatives, doncs l'Ajuntament d'Alcalà estaria en disposició d'atendre d'una millor manera la situació d'emergència econòmica i social al municipi. Jo crec que la problemàtica de liquiditat bàsicament de les empreses l'hem de reclamar mesures al govern de l'Estat sobretot i al govern de la Generalitat i jo entenc que han de ser més valents perquè la situació, insistim, és molt complicada i per municipis com el nostre, municipis turístics, doncs, encara ho és més que en d'altres municipis. Desitgem doncs, que la temporada doncs, la puguem salvar, que la situació sanitària permeti que l'activitat econòmica reprengui una certa normalitat i en tot cas estarem doncs, amatents a la situació i predisposats a col·laborar amb allò que sigui possible per garantir el millor el millor per a les nostres famílies, els nostres veïns i l'activitat econòmica tan important pel nostre moviment. Per tant, tot això s'ha de tenir molt en compte, sobretot el sentit comú, el seny, i és el que es demana al conjunt de la població, i l'escala doncs, fins ara ha estat modèlica pel que fa doncs, a aquestes qüestions. Jo crec que hem de veure el costat positiu d'aquesta situació, i és que aquesta corba s'aplana definitivament, la situació millora i, per tant, aquesta petita flexibilització que comença amb els menors doncs, a partir d'aquest diumenge, esperem doncs, que això també es tradueixi amb més possibilitats de sortir al carrer per a moltes altres persones i també, òbviament, sobretot per a les activitats, l'activitat econòmica.
I no hi podia faltar el divendres 24 el balanç de la Diada de Sant Jordi, una diada marcada pels lliuraments de roses i llibres a domicili, ja que no s'han pogut muntar les parades a la platja. Floristeries i llibreries coincideixen que ha estat una patacada econòmica i que serà difícil refer-se'n. Escoltàvem en aquest sentit Dolors Moner, de Vivers Moner, Gemma Garcia, de la llibreria Vitela, i escoltàvem també a Martí Guinart, regidor de Patrimoni Cultural.
Doncs sí, ha estat un Sant Jordi molt atípic. Estem, de totes maneres, estem molt contents de la resposta de la gent, que la gent ha volgut doncs, fer una miqueta de comunitat, regalar a la seva als seus familiars estimats doncs, tenir el detall de la rosa o d'un roser, perquè també hem hagut d'oferir rosers quan ens faltaven roses. I bé, en general ha estat molt complicat haver de treballar amb mascareta, amb guants i haver de fer els desplaçaments a domicili que sempre ho fa doncs, molt més lent tot, però vaja, que estem molt contents del final de com ha estat. No sabem si el 26 de juliol es podrà fer un altre cop o no, perquè clar, no pots anar posposant totes les dates. El mateix també ens passa amb el dia de la mare, que no pots estar canviant dates i fer el dia de la mare un altre dia o la Setmana Santa, etc. Veurem com es fa. El tema de planta, tant com el llibre, doncs és una cosa que pots guardar i tens, bueno, la pots vendre durant tot l'any. El tema roses doncs és més complicat. Llavors els productors de roses i els productors de planta en general ens han estat molt, molt perjudicats per aquest Covid. Esperem que tot es millori, la gent vulgui posar flors i plantes als seus balcons, a les seves terrasses, als seus jardins, i que almenys doncs, puguem estar tots una miqueta, sortir una miqueta tots, gaudir del bon temps i gaudir del jardí.
Estem molt contents de la resposta que hi ha hagut amb la venda a domicili de tota la gent de l'Escala, de Viladamat, de l'Armentera, de tots els nostres clients habituals que no comptàvem que com que està muntat i organitzat de manera molt improvisada, no comptàvem que responguessin d'aquesta manera. La veritat és que fins i tot ens estem plantejant mantenir aquest servei més treballat, necessitarem un temps, però creiem que també és una cosa que podem oferir des de la llibreria Vitela.
Bé, doncs ens ha tocat viure una diada molt diferent dels altres anys, però aquesta diferència no va treure que fos intensa. Els actes que van organitzar des de la biblioteca doncs, van anar molt bé de participació. Des de la mateixa biblioteca diuen que va ser espectacular el nivell de propostes que van rebre. Van veure recomanacions de llibres molt interessants, hi ha unes roses fetes a casa també molt, molt imaginatives i molt boniques. Per tant, sembla que tothom tenia ganes de celebrar Sant Jordi tot i estar confinats. Bé, amb aquesta situació doncs, d'alguna manera vam viure una diada més creativa, participativa, innovadora i menys tradicional que la que estem acostumats. Res, simplement valorar positivament de la participació que hi va haver en les activitats que vam proposar i felicitar l'equip de la biblioteca per aquesta iniciativa.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
No hem deixat de parlar de la crisi sanitària al llarg d'aquesta setmana. Ahir divendres la notícia deia que diversos dies d'aquesta setmana en els centres gestionats per la Fundació Salut Empordà hi ha hagut un increment a zero de nous casos positius. És la primera vegada que passa des de l'inici de la crisi sanitària provocada pel Covid-19. Escoltem a Martí Mas Ferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà.
La davallada d'activitat que estem comentant, aquest nombre de llits que queda lliures tant al Bernat Jaume com a l'Hospital de Figueres, l'adequació dels espais d'atenció primària també a l'escala, què fa? Fa que hagin de plantejar-se de nou o recomposar l'activitat i recuperar-la. Aquesta activitat té com tres grans potes, no? Una és el propi Covid. Com tractarem el mal de Covid amb una pneumonia, amb una activitat febril, com el tractarem el procés de recuperació i de seguiment d'aquest malalt. La segona és l'activitat que hem deixat de fer. Tot allò que s'ha programat, el que s'ha suspès, el que tocava fer i no s'ha pogut fer per diferents causes. Per tant, segon gran bloc de temes, allò que ha deixat de fer. Tercer, allò que ve cada dia, l'habitual. I aquí haurem de veure com comencem a treballar per fer-hi front, sobretot perquè hi ha qüestions imprescindibles que ja s'han anat fent. El pacient crític s'ha fet, el pacient urgent s'ha fet, els processos normals, ginecologia, obstetrícia, s'han resolt. Però sí que és veritat que el gran gruix de proves complementàries, llista d'espera general, els processos quirúrgics, s'han ralentitzat molt. La voluntat és començar a reobrir a poc l'activitat, tenint en compte que el coronavirus obligarà per força a diferenciar circuits o espais i a canviar molts hàbits que tenien les entitats sanitàries. Aquest és el punt de trencament, la baixada, la davallada de la crisi, el que està fent és començar a emergir que anem recuperant a poc una vida normal que serà diferent de l'anterior.
La UBET fa un bon balanç dels webinars online que ha portat a terme aquests dies, amb consells pràctics que han estat molt ben rebuts per tots els comerciants del municipi. Molts d'ells aprofiten el confinament per posar en pràctica les propostes i activar el comerç digitalment. A aquests webinars hi han participat tant comerciants de l'Escala com també de l'agrupació de Torroella de Montgrí. Dani Espinal, president de la UBET.
La valorem positivament. Hem tingut una mitjana d'entre 30 i 35 persones connectades a cada sessió i creiem que és un format que està agradant i cada vegada hi ha gent que ens demana accés, siguin socis o no, i gent particulars. Aquest últim hem convidat també a l'Associació de Comerç de Torroella Montgrí i pensem que ens hem d'ajuntar tots per tirar endavant tot això que ve a sobre. Veient l'acceptació que està tinguent a totes aquestes videoconferències, doncs ja tenim programades per la setmana que ve dues, esperant aquesta última que hem tingut, va haver-hi un problema tècnic amb la conferenciant, que ens donarà una altra data per poder-la fer, i per aquesta setmana tindrem dues sessions, una serà el proper dijous, si no estic errat, a les 6 de la tarda, vale? I parlarà sobre 7 estratègies que ens ajudaran a tenir un millor trànsit a les nostres planes web. Vale, i la següent serà el divendres dia 1, que serà un tema una miqueta diferent, que serà com es titula Gestió d'emocions en temps d'incertesa. Vale, que la Carme Dols ens farà un directe d'Instagram per ajudar-nos a gestionar tot això que ens està passant. Esperem que hi participi molta gent.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Aquesta setmana han continuat completant els informatius amb reportatges d'escalencs confinats. Aquest és el títol d'un recull on intentem copsar com viuen els escalencs aquesta situació. Anem a inclòs tres aquesta setmana. El de Lluís Gardella, l'informatiu del dimecres. Lluís Gardella en mariachi, que gairebé cada a tothom, o tots els veïns del nucli antic, a un concert instrumental des del seu balcó. El dijous, amb la Cristina Cantal, periodista de Ràdio L'Escala, conductora habitual del programa El Far, i durant aquest confinament presentadora també del matinal El Més Calent a l'Aigüera. I divendres, aquesta secció era protagonitzada per en Basili Gironès, jove fotògraf, col·laborador dels mitjans de comunicació locals, i que li ha tocat en retratar aquesta època. Ho fa, sí, però amb enyorança de veure L'Escala amb molta vida, com fins fa unes setmanes.
I un dia vaig posar la primera música només dels altaveus i prou, sense treure res a fora, i vaig veure que tots els veïns anaven sortint, i el que vam fer després un dia l'endemà, doncs ja vaig posar uns instruments i vam començar a fer una mica de repertori, i al veure que tots els veïns sortien i tots participen molt així, doncs vam dir, doncs va, ja anem canviant a vegades el repertori, vam fer la Setmana Santa, a vegades algun veí doncs, diu si li agrada un tema o un altre, o fent diferents estils, depèn dels dies. I és això una mica perquè trenques la rutina del dia a dia de la gent del confinament i vulguis o no, és aquella mitjoreta 40 minuts que baixes una mica. I els primers 15-20 encara bé perquè és allò que potser fas coses que tenies que havies deixat per fer, coses atreçades o que sigui, encara t'estàs adaptant a la situació i encara dintre el que cap és bastant fàcil i còmode al principi, però ara ja crec que molta gent a vegades que vas a comprar o que parles així, que és